8 minuts per sobre de les 12 del migdia. El proper dijous, el 13 de gener, es commemora el Dia Internacional per la lluita en contra de la depressió, i és un dels temes dels que més també estem parlant durant aquesta pandèmia, que no acaba, doncs, mai, sembla que es va allargant, i també, doncs, com ens afecta a la nostra salut mental i com aquesta salut mental també forma part d'un tot. Avui parlarem de la depressió, parlarem de com s'arriba fins aquí, però sobretot volem parlar de com és la situació actual de la salut mental dels ciutadans i les ciutadanes del Prat. Tenim la nostra psicòloga de referència, la Imma Terribas, que també fa molts cursos aquí a la ciutat. Hola, Imma, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda també als estudis,
moltes
que no ens
gràcies.
Havíem pogut retrobar aquí presencial, de forma presencial. Anem fent aquesta hibridació, no juntem molta gent, però de tant en quant també ens ve de gust poder-vos tenir aquí de forma presencial.
Molt bé, moltes gràcies, me n'alegro de veure la teva
Clar.
Mirada.
Clar, perquè és diferent, que això de les pantalles, que ara parlarem també
sí.
de com ens ha afectat, i com estem doncs, traient aquests espais relacionals, aquests espais més informals, no?, que a nivell social ens ajuden també a estar millor, no?, aquest contacte entre les persones.
Clar, hem de tenir en compte, ara jo t'estic mirant i estic comparant amb les altres vegades que estava mirant a un buit, no? Estava parlant per telèfon i estava mirant a un buit, i ara estic parlant amb tu i és com que em dones una estabilitat de amb qui estic parlant, amb un interlocutor, no me l'he d'imaginar, no és mental, sinó que és real, estàs aquí, estàs tu i estic jo, no? I això què fa? Que nosaltres, com éssers humans, som éssers socials. I al ser éssers socials necessitem el contacte. Necessitem, com a l'aire, potser podem viure més temps sense contacte, no? Ara que hem estat confinats i tot, no? amb el tema de la pandèmia, o en situacions que hem d'estar aïllats, però justament una de les tortures que es feien o que es fan és aïllar les persones. Per què? Perquè únicament estar amb un mateix, en contacte amb la nostra ment, amb els nostres pensaments, no hi ha ningú que validi o que ens digui que estem equivocats. Llavors, ens agafem un pensament, potser en aquest cas, que parlem de la depressió, negatiu,
sí.
I aquest pensament és com una llavor que va agafant un terreny i en aquest cas la collita no serà gaire bona, veritat? Sí que ens necessitem veure'ns, connectar a mitjançant la mirada i també el contacte de sentir-nos, de tocar-nos. I sí que és veritat que aquesta pandèmia en aquests 2 anys ens ha fet mal en aquest sentit. Nosaltres no ho havíem viscut mai, no érem conscients, ho hem vist potser a pel·lícules, no?
Sí.
Però no érem conscients de la importància d'aquest contacte, no? D'aquest contacte social, d'aquest contacte de vincle. No únicament de pensar-ho, sinó de sentir-ho i de viure-ho, que és molt important.
Avui volem centrar-nos en la depressió. Si et sembla, comencem una mica per definir què és una depressió, quins són els símptomes també o aquelles alertes que ens poden advertir que necessitem aquesta ajuda, aquest suport professional.
Molt bé. Seria una mica difícil de poder parlar de la depressió en molt poquet temps, però sí que s'ha de distingir el que seria un procés de tristor o un procés de dol, en la qual estàs trist, enyores moltíssim a una persona o t'han acomiadat de la feina i estàs en un moment de crisi perquè has de començar a pensar de quina manera retornes un altre cop a la feina on busques, que això són crisis vitals, que són moments que d'alguna manera has de viure, has de passar per aquest impàs, doncs, per una banda, per acceptar que aquesta persona que ha marxat de la teva vida ha marxat i quedar-te amb el que has sigut bo i de vincle amb ella, que serà per sempre, sobretot si és un referent important, i el treball de la feina que t'has de reconstruir, no és únicament una tristor o una crisi, sinó que va més enllà. És molt més profund. La depressió, perquè pugui ser diagnosticada, i hi ha de molt tipus, has de sentir-te 6 mesos, almenys, amb una sèrie de característiques, la qual és una tristor profunda, molt profunda, un cansament físic, ho sents al cos, estàs amb molt de cansament, necessites o dormir massa, sempre establint quin és el normal per tu, no?
Clar. Que
tu normalment estàs dormint unes 7-8 hores, doncs que necessites dormir més perquè si no, no pots amb el dia, o tot el contrari, tens insomni i no pots dormir. Amb el tema de l'alimentació igual, o que tens una sensació de que has de menjar moltíssim, o se't treu la gana i no menges. No tens il·lusions per coses que abans t'agradaven. Si t'agradava llegir, no pots agafar un llibre. Si t'agradava fer esport, no pots fer esport. És una sensació de que has perdut la il·lusió per la vida, però no únicament present, que seria quan dius, ostres, trobo a faltar algú, que hi ha una tristor, sinó que tu t'imagines en un futur també amb aquesta desesperança, amb aquesta visió de desesperança. Com si haguessis caigut a un pou de la qual sents i penses de debò que no hi ha sortida. Això és una depressió. Aquesta depressió pot ser externa, perquè m'ha passat un cúmul de circumstàncies o una circumstància que era molt important i molt vital per mi i m'ha fet aquest mal, un mal molt profund, i també pot ser una depressió que es diu endògena, és a dir, que hi ha uns neurotransmissors al nostre cos que no estan funcionant d'una manera adaptativa i necessito químicament que, com una persona que sigui diabètica, necessito una mica d'insulina cada dia, doncs jo necessito una medicació que potser no m'ha passat res externament, però endògenament jo necessito una medicació que m'ajudi a reequilibrar el meu cervell.
Com pot ajudar també l'entorn familiar? Perquè moltes vegades ens trobem que no sabem ben bé com ajudar una persona que està passant per una depressió.
Doncs mira, la depressió és una malaltia mental que és invisible, com la majoria de malalties mentals que són invisibles. I també molt mal compresa. Per què? Perquè quan una persona mai ha sentit el que és una depressió, és com tenir un pes a sobre que no te'l treus. D'alguna manera pensem que la persona, potser sobretot quan hi ha confiança inclús, que no està posant per la seva part, no? Que no, d'alguna manera, que si volgués fer coses les faria. Si volgués estar millor, ho faria. Com si ho estigués triant, que ella, aquesta persona, està triant sentir-se malament. Com si fos un... Si jo tinc diabetis, jo no m'estic fent la diabetes. És a dir, jo la tinc i tothom ho comprèn perfectament. Però si jo tinc una depressió, aquesta... Sembla que jo me l'estigui fent jo mateixa. I això genera molta culpa també, perquè la persona que realment vol estar bé, clar, però no pot.
Clar, aquestes frases que em fan tant de mal, no? De si vols pots, o si ho tens tot, no?, per ser feliç.
Exactament.
És una de les coses que pitjors, persones, no?, clar, que et poden, no?, dir quan estàs passant per aquest tràngol.
Hi ha persones que estan pitjor que tu.
Clar.
No? Si tu, exactament, ara estàs en una situació de comoditat, al tercer món sí que ho estan passant malament.
Clar.
No? O jo t'estic dient que facis això i tu no vols, o sigui que en el fons és que no vols estar bé, no? Llavors, una manera de poder ajudar és primer adonar-nos-en de si la persona, que ja sigui un amic, ja sigui un fill, ja sigui un pare o una mare, perquè ara amb el tema de la pandèmia, persones grans, persones que estan soles, potser els familiars ens enfadem perquè no fan el que nosaltres volem, però hem de posar la mirada com a persona, no com a familiar, sinó que com a persona, si no està fent coses és que està patint. Això és molt important. És com la febre. Quan una persona té febre, sabem que li passa alguna cosa, no? Doncs quan veiem que fan coses que els fa patir, mirar que estan patint.
És un
com
símptoma,
si fos,
no?
Una, exactament, com si fos la febre. Estan patint. Ara parlaré, si em deixes, d'una altra cosa que és inclús més difícil, ¿vale? Una mica més difícil. Però si veiem que estan patint i que no es poden llevar del llit, que no volen dutxar-se, que han deixat la seva imatge, la seva higiene, en comptes de dir-li t'has convertit en un X, el que sigui, comença a dir, ostres, potser necessita ajuda. I si jo no puc ajudar-lo, perquè no puc ajudar, perquè si realment és una malaltia, si jo tinc una persona al costat que té diabetes, i sobretot la que necessita insulina, jo li podré fer dieta, no? Li podré fer un menjar que sigui adient, però la diabetes la necessita. Uh-huh. Llavors, quan hi ha una persona que necessita realment anar a un metge o anar a un especialista, potser sí que li puc ajudar dient, carinyo, no creus que necessites ajuda? Perquè s'ho faci. De vegades les persones s'acostumen, normalitzen, perquè pensen de debò que no hi ha solució. Per això hi ha un pas, quan ja aquesta idea de que no hi ha solució s'enquista i es va cronificant, d'aquí al suïcidi, que, si em permets, et diré que des del tema de la pandèmia no es parla gaire, però ha pujat
moltíssim,
sobretot a les persones grans i als menors de 29 anys. No es parla, és invisible, però està passant.
El suïcidi moltes vegades és aquesta punta, no?, de l'iceberg també de la depressió.
Totalment. És la confirmació interna que tenen, la que tenen les persones, que pensen, la creença s'ha arraigat i s'ha cronificat, de que no hi ha solució de debò, però de debò no hi ha solució. I quan no hi ha solució, què he de deixar de fer? Doncs deixar de patir. I com deixo de patir? Deixant de viure, deixant d'estar aquí. Per això és important, quan hi ha un patiment, poder buscar algú que ens ajudi. Si necessita medicació, que es pugui medicar, perquè per això està la medicació, i si que el necessita és un counseling, el que necessita és un acompanyament psicològic, el que necessita és poder veure les coses d'una altra manera, sense vincles emocionals, que de vegades estem una mica amb, ostres, no parlaré d'això perquè li faré patir, o no, poder parlar amb algú que estigui aliar al que sigui el vincle emocional, el vincle familiar de la persona, i que pugui parlar de debò del que li passa, del que li crema per dins, doncs paga la pena.
Com pot ser que ara que estem parlant tant de salut mental, que fins i tot s'ha fet la marató de TV3 per la salut mental, que sembla que sí que en parlem molt, però que quan ens passa de veritat a nosaltres, quan necessitem l'ajuda, encara hi ha tot un estigma, hi ha tot un tabú, encara ens costa fer aquesta passa d'iniciar de teràpia, de demanar, doncs, anar a un psicòleg o a un psiquiatre.
Sí, hi ha un estigma, primer del que hem parlat, no? El sentiment de culpa i de vergonya de que si ens passa alguna cosa que sigui de caire mental, és a dir, l'ansietat, la depressió, és que nosaltres estem fent alguna cosa malament. Llavors, el sentir que jo estic fent alguna cosa malament, intento de corregir-me jo mateixa. M'he d'autocorregir, és a dir, bueno, no ho estic fent bé, a veure si ho faig d'una altra manera. Com si jo hagués de fer les coses, no? Quan és una cosa que sigui física, jo m'he trencat un os de la cama, llavors jo vaig al traumatòleg sense cap sentiment de culpa.
Clar.
Però al tema psicològic hi ha molta culpa i molta vergonya. I també hi ha molta por. Quan parlem de malaltia mental, normalment fa molta por. No, és com que no ho podem sostenir. És com que, bueno, has de sortir-te'n de seguida, no? Si estic trista, doncs supera-ho. Se m'ha mort dels pares, és llei de vida. És com vinga, ràpid, eh? Ràpid, que aquí hem d'estar bé, tothom ha d'estar bé, però és un estar bé que s'agafa amb pinces, no? I ara et parlaré d'una depressió que no es veu. Es diu la depressió funcional. És una depressió encara més invisible. Són totes aquelles persones que funcionen perfectament, estan superadaptades a la societat, compleixen amb els seus rols, però quan s'aturen una miqueta a sentir-se per dins, hi ha una buidor, hi ha una tristor tan profunda que aquestes són les que ni inclús tu sabies que estaven deprimides, perquè estaven funcionant. Quan tu les veies, somreien.
Clar.
S'han forjat una màscara tan adaptativa que ni encara veus que estan patint. Quina és l'única manera de veure que estan patint? Les parelles o les persones que són que estan més properes, quan s'acaba tot el que sigui responsabilitat i comença el que seria l'oci, comença el que seria el plaer, no volen. necessiten descansar per continuar el dia següent.
Clar, si no, no poden assumir tota aquesta
perquè
màscara.
Perquè no podrien, no podrien. Llavors, persones, parelles, si veieu que la vostra parella ho fa tot, però no vol fer res més, que sigui o veure la televisió amb tu, o que han perdut la libido i ja no tenen relacions sexuals, que els costa jugar amb els nens cada cop més, que no volen ni a fer un vol, ni anar a dinar, ni anar a sopar, no tenen ganes, potser aquesta persona també té una depressió.
Imma, parlem una mica de l'ansietat, que també ho has esmentat, i moltes vegades ara es banalitzen aquestes dues paraules, tant depressió com ansietat, i es fan servir en contextos que no són ben bé el seu significat, no? Què és l'ansietat i també com la diferenciem de la depressió?
Bueno, depressió i ansietat moltes vegades van juntes. No significa que hagin d'anar juntes. Mm-hmm. Per què? Perquè potser l'ansietat, quan porta molt de temps, pot arribar a una depressió i potser la depressió ve també quan s'han d'exposar o fer coses que no volen aquestes persones, va també amb molta, molta càrrega d'ansietat. Clar. Però les hem de separar. ¿Vale? Llavors, l'ansietat, que jo estigui nerviosa, ara jo estic a la ràdio, no és un entorn per mi normal, tu estàs molt més tranquil·la que jo perquè estàs treballant aquí, jo estic una mica més nerviosa, estic més activa, però aquest tipus de nervis que jo sento són nervis de vida, són nervis de que m'estic exposant a una situació que no estic acostumada i que estic doncs, més activa.
Més alerta.
Sí. Més alerta. Si estigués on jo treballo i tu estiguessis parlant-me, jo estaria supertranquil·la i tu estaries una mica més neguitosa. Però són nervis que són normals. Quan comença a ser ansietat? L'ansietat comença a ser quan aquests nervis sobrepassen. Ja no els puc d'alguna manera com contenir. No únicament estic neguitosa, sinó que ja gairebé no puc contenir els meus nervis, i no únicament un dia, sinó que es va com també cronificant. Llavors, què passa? Que es comença a somatitzar, el meu cos comença a tenir unes sensacions que jo no estic acostumada i que em fan por. De vegades, quan és una ansietat generalitzada, que es diu, és que durant tot el dia sento un malestar de, doncs, potser sento que em costa respirar o sento taquicàrdies. Clar. Hi ha vegades que són persones que és la panxa, hi ha persones que és el tema de la gola. O sigui, cadascú té una sèrie de sintomatologies, o tremolors al cos. Són sensacions que són incòmodes sempre són incòmodes.
És molt difícil viure amb això.
Exactament, i et posen més neguitosa, et posen més nerviosa. Aquesta seria l'ansietat generalitzada. Després hi ha una altra, que són els atacs de pànic, que potser tu estàs tranquil·la i de cop et venen unes sensacions molt, molt, molt intenses a les quals tu penses que t'estàs morint, que t'està donant un atac i t'estàs morint. I després, als 15 minuts, se'n va. Però clar, això et dona una sensació d'incertesa i d'impotència, i sobretot de molta por, que el que fa és que es cronifiqui aquesta sensació. Es va cronificant. Ja no és únicament el que m'està, d'alguna manera, provocant l'ansietat, sinó que jo agafo una por a l'ansietat. Agafo una por a la por.
Ostres, clar, llavors, és entrar en un cercle viciós.
Entres en un cercle que comences a deixar de fer moltes coses. Potser imagina't que em fa por conduir perquè m'he posat molt, molt nerviosa i he sentit unes sensacions físiques que no m'han agradat. Llavors penso en conduir i ja sento aquestes sensacions. Llavors deixo de conduir. Però potser aquestes sensacions... vaig al cinema i sento també aquestes sensacions, deixo d'anar al cinema. Llavors, poden conduir a que jo comenci a deixar de fer coses, que comenci també a aïllar-me. I a l'aïllar-me, que estigui a casa, i potser a casa també sento aquestes sensacions. Llavors, com ho portes a sobre, paga la pena també doncs, anar a un especialista i que t'ajudi a gestionar aquesta ansietat. Primer, a deixar de tenir por a les sensacions. Deixar de tenir por a la por. I per això hem d'enfrontar-nos, òbviament. no? Començar a respirar, aprendre a respirar, aprendre tècniques de relaxació i també el tema cognitiu, els pensaments, els que ens diem, tot això té un treball, tot realment podem treballar-ho, i quan és molt més, diguem, biològic, perquè potser l'ansietat està provocada per un tema de anatòmic, no? Alguna, ara no em sortiran les glàndules d'aquí, ara que no em sortirà el nom, les...
Bueno, jo no me les sé, però en tot cas pot ser biològic.
Les tiroides, no?
Ah, sí.
Sí, les glàndules tiroides, llavors, quan hi ha un desajust...
També té a veure amb...
Sí, ostres. Quan hi ha un hipertiroidisme, està més vinculat amb el tema d'ansietat. Llavors, quan a mi, com a psicòloga, em ve una persona amb ansietat, jo he de veure que anatòmicament les seves tiroides hi van bé. Perquè, clar, potser si és aquest tema, ajustant les tiroides, l'ansietat hi desapareix.
Imma, com podem contactar amb tu per si alguna persona que ens estigui escoltant doncs digui, vull fer aquesta passa, però necessito acompanyament sí. professional?
Doncs mira, jo treballo aquí al Prat, treballo a una masia aquí al Prat, al Delta, i em podeu trobar a Instagram, @immamasia, tot junt,
perfecte.
Amb dues M's, i a partir d'aquí jo ja us podeu posar en contacte amb mi el que necessiteu.
Doncs la Imma Tarribas, que ens ha fet aquest monogràfic també per detectar tant l'ansietat com la depressió. Continuarem parlant d'aquest tema no només aquesta setmana, sinó al llarg de l'any, perquè és un dels temes que també afecta cada cop a més persones. Imma, gràcies, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, es parla Lluís Rodríguez Alonso, el hub d'electromobilitat que podria substituir Nissan a les plantes.